soon trick or treat.
Till the neighbor's gonna die of fright.
It's our town.
Everybody's free.
Professor Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Halloween.
Halloween, jo volia portar este tema avui perquè volia evitar parlar d'ell en la vespre, és a dir, la setmana que ve. La setmana que ve voldria centrar-me més en com celebrem tots sants així.
Clar.
En una reflexió sobre la mort, què significa la mort en la nostra cultura, i Halloween ho he deixat per una setmana abans. Perquè en tot això sempre tenim aquest dilema entre allò que és nostre i allò que no és nostre, eh? I vull dir, allò que ens passa també en els Reixos i el Pare Noel, no?
Sí.
Que així a Vila-real jo crec que és el cor d'aquesta batalla cultural. Jo com l'altre dia, dia que jo soc regidor de poble, professor d'Institut de Poble i col·laborador de Ràdio de Poble, no em vaig dir tres vegades de Poble, no? Aleshores, en aquesta cultura de Poble, clar, nosaltres així a Vila-real sempre hem estat més a favor d'allò nostre, que no només és la llengua, no només el valencià, és també la cultura i, per tant, els Reixos. El dia fort a Vila-real són els Reixos. Ara bé, en això de la cultura americana, Halloween, és una realitat que passes pels carrers, per les botigues, i moltíssimes botigues de Vila-real ja tenen l'aparador, ja tenen fins i tot els súpers, tot el merchandatge, els productes relacionats amb Halloween. Perquè és una festa que a través del comerç, no?, ens està venint cada vegada més forta. I jo tampoc vull ser com un, no sé com dir-ho, com un fanàtic de que això s'ha de evitar a tota costa, no? Perquè a banda n'hi ha comerços que doncs fan negoci en això i està bé. Jo, ara que està passant tot això de esta guerra en Extrem Orient que malauradament estem tenint, sí que és veritat que jo crec que els xiquets, igual que en els Reixos els dissem que fantasegen, que la màgia, que imaginen els contes, doncs ara també està bé que passi això, no?, en Halloween. Perquè millor que estiguem pensant en contes, en fantasia, en coses boniques, que no en coses horribles com les que estem sentint els últims dies, no? Però és un debat, com digues, cultura americana, cultura autòctona, no? I jo sí que crec que d'alguna manera a través de Halloween el que hem fet, i això ho comentarem més la setmana que ve, és infantilitzar el tema de la mort, perquè el tema de la mort, de coses típiques que fèiem així, que com dic, les comentarem la setmana que ve més profundament, anar al cementeri, visitar els teus...
I què fem,
avantpassats. Continuem fent-ho, però cada vegada com que és una generació més antiga, no sé si m'entens.
Sí, sí, que no sé fins a quin moment la continuarem fent. Algo que m'ha llamat l'atenció molt és que la meva filla m'ha preguntat que jo quan era xicoteta en Halloween de què me disfressava.
A mi, jo, els anys 80, jo crec que no sóc tan vell, però jo no tinc un record d'haver celebrat Halloween en els anys
70. Claro, claro.
Jo el més paregut que recorde són la pel·lícula dels Gremlins, que la ficàvem a la tele per aquestes dates, i poca cosa més. Vull dir, jo no recorde ni comprar els caramelets, ni anar a les cases a dir truco trato, ni res de tot això. Pot ser que perquè jo anava a un col·legi catòlic i ja sabeu que molts col·legis catòlics, hi ha col·legis catòlics que sí que he vist que es disfressen i tot, eh? Vull dir que sí, també n'hi ha un ventall
d'interpretacions, no?
Sí, i n'hi ha que no tant, no? N'hi ha que no volen saber res de tot això. Ara explicaré d'on ve este rebuig a Halloween des del punt de vista religiós, que té un origen també molt, molt interessant. Per a mi la primera experiència de Halloween com a tal va ser als 18-19 anys, que em vaig anar a viure a Dublín, i no me'n recordava ni que era el dia, la nit de Tots Sants, que per a mi és la nit de Tots Sants. Vaig obrir la porta i me van eixir ahí uns xiquets que me van esglaiar, ahí, trick or treat, no? El truco trato. Jo dic, ui, això què és? I la persona que me llogava a l'habitació, que era una iaia, va baixar corrents els caramelos ahí a picar-los dins del poalet en la carabasseta de plàstic. I això és el primer record així fort que tingui Halloween.
Clar.
I després, en els últims anys, sí que he vist que Halloween ha anat a més. des del punt de vista comercial. Jo personalment, com tampoc sóc un ultraortodox, però sí que he de dir, jo sóc nacionalista valencià, per tant, entenc que no és només llengua, els nostres costums, el que es feia en aquest temps. Jo crec que jo a les meves xiquetes no els prohibiria, per descomptat, que celebraren Halloween, que disfruten, que vagin amb els amics, però al mateix temps els recordaria el que és la nostra tradició, no? El que és allò que el que es menja aquests dies, la gastronomia, les pastetes, els panillets, la visita al cementeri, la reflexió al voltant de el principi i el final, la foscor i la llum, coses d'estes, no? Però prohibir com a tal, no, això no ho faria. Bé, cosetes de Halloween. Sí que és veritat que als Estats Units, ja que estem parlant de que és una festa que ve d'ahir, després de Nadal és la festivitat que més diners maneja. És vora 100.000 milions de dòlars a l'any, només als Estats Units. Vull dir que després també, quan buscava informació sobre Halloween, també m'hicien moltes coses religioses, perquè sabeu que no només el catolicisme, sinó l'Església Evangèlica Americana també està prou en contra. I he buscat una miqueta quin era el motiu. Realment el catolicisme està en contra perquè, com en els Estats Units conviuen les dues confessions cristianes, pel contacte, una està en contra perquè l'altra està en contra. I en origen, per què estan els evangèlics en contra? Ho explico molt fàcil. Doncs perquè no creuen en el purgatori. Aleshores, com Halloween està relacionat en tot el tema de la mort, sí, de que ens visiten els morts, de que resem els morts, i en això els evangèlics no creuen, per això, sobretot a partir del puritanisme, els primers evangelitzadors protestants als Estats Units, ells, de fet, els evangèlics primers puritans, que anomenem, que eren els més radicals protestants, en un principi van rebutjar fins i tot la celebració del Nadal, no només de Halloween. I és per això que ve este rebuig de tot el tema de Halloween des del punt de vista religiós, no? Per això en moltes escoles catòliques no es fa. Però de tota manera, la mateixa paraula ens porta a que l'origen de Halloween és religiós i cristià, perquè Halloween, tots sabeu que és All Hallows, All Hallows Eve. If vesprada, és a dir, la vespra de Tots Sants. Vull dir, és que és la mateixa paraula ja ens implica que era aquesta celebració, no? Bé, i els orígens de Halloween d'on venen? Doncs una de les teories més acceptades és que ve d'una celebració celta, i per tant per això té molt d'arrelament als països anglosaxons, que es dia Samhain. Samhain, en la cultura celta, se celebrava el 31 d'octubre perquè els celtes dividien l'any en dues parts, una meitat oscura i una meitat lluminosa. I el 31 d'octubre, la vespre de Tots Sants, era el pas de la meitat lluminosa a la part ja fosca. Per què passava això? Perquè era definitivament la fi de l'estiu, no? És a dir, relacionat també amb les collites. Quan ja no fa calor, doncs les collites no són tan abundants, i si han segut roïns vas a passar un hivern fosc, un hivern roïn. I ells ho atribuïen tot això als déus, el favor dels déus, perquè un any les collites són bones i els altres són roïns. Doncs tot això ho atribuïen a la divinitat, no? Hi ha una altra teoria que diu que el Samhain, la paraula ve de l'antic gaèlic irlandès Samu, que volia dir reunió. I en aquesta reunió perquè els morts visitaven els vius, i per tant quan es connectava en aquest dia la llum amb la foscor, es connectaven els morts en els vius, i aquesta teoria, la de Samu, jo crec que és una miqueta les dues, no? Perquè en llengua de vegades les coses no volen dir una sola cosa sinó diverses, doncs n'hi havia la reunió entre la llum i la foscor, entre els morts i els vius, no? Perquè és el dia en què es troba, justament ahir, no? Després també, tota aquesta associació dels esperits, els esperits celtes com s'anomenaven? S'anomenaven ja Osid, o en més antiga, en una forma més antiga, Aeside. I estos esperits es tornaven evidentment molt més actius quan començava el temps de la foscor, i Estos esperits, clar, quan venien, una de les coses que es feia per a compartir en ells, és a dir, tu quan te reunisses amb algú que fas, doncs el convides...
Menjars,
efectivament.
Poses menjar i beguda, normalment.
Efectivament. I això era una manera de que... quan venien els esperits, de que estigueren tranquils, que estigueren contents, que estigueren ben alimentats, i després també... Una de les teories també de les disfresses té a veure en això, perquè aquests esperits podien vindre a favorite o al contrari, no? Perquè ja hem dit que podien ser escollites roïns o bones. No? Aleshores, per què es disfressava la gent de morts, es disfressava la gent d'esperits i coses així? Perquè d'alguna manera, si venien els esperits en contra teu i no te reconeixien com a viu, sinó que estaves mort, doncs passaven de tu i et deixaven tranquil.
Claro, eres no? igual que ells, no? No te tenien en compte com a... si venien en plan vengança, no?
Correcte. I bé, també tinguem en compte que el cristianisme va agafant tots aquests costums i els intenta adaptar, és el que anomenem sincretisme, és a dir, barreja tot això, per això quan anem a Irlanda o a Escòcia veiem aquestes creus celtes, no? Uh-huh. Perquè comencen a barrejar la cultura celta en el cristianisme. Sant Patrici va ser el gran mestre, no? L'evangelitzador d'Irlanda, que ja sabeu que la cançoneta diu que va expulsar les serps d'Irlanda i totes aquestes coses, no? Ahir hi havia rituals de màgia, d'adivinació. Una de les coses que també s'utilitzaven era la poma per alimentar els esperits, el foc, és a dir, les fogates, que les fogates també és molt curiós perquè el foc es feia per a que tenia diverses funcions, no? En anglès la paraula fogata es diu bonfire. Bone vol dir os, el foc dels ossos. I això també ho relacionem una miqueta en el Will of the Wisp o el Jack O'Lantern, que és el farolet de carabassa que té una llum dins. Per què té una llum dins? En castellà ho anomenem los fuegos fatuos, ignis fatuos. El que en valencià es diu, que ho he buscat, el foc follet. Què és el foc follet? Sembla ser que com antigament soterraven a la gent en terra, no la soterraven com ara en pisos, soterrava en terra, doncs que apareixien com uns focs per damunt, d'ahir quan hi ha matèria orgànica es veu que els gasos produeixen que per la nit veges com uns focs. I d'ahir apareixen moltes tradicions de les ànimes, que de fet en valencià, així al poble encara ho he sentit dir, li diuen la nit de les animetes.
De les animetes.
I una de les coses que a mi em contava la meva iaia i gent d'ací del poble és que els focs follets, quan tu t'arrimaves s'anaven allunyant, que no té molt de sentit perquè, clar, com eren tan tènues, els havies de veure fixar-te molt, probablement quan estàs molt a prop ja no els veies els de més enllà, és a dir, dels altres morts. Una de les teories és que el calci dels ossos, juntat amb el metà, tots els gasos estos, provocaven este foc.
La reacció química.
La reacció química, que és el que tu veies i que interpretaves que era una fogata, no? El bonfire, aleshores, ells el que feien és que si pensaven que algun avantpassat d'ells doncs havia caigut en desgràcia, que no podia descansar, i això després el catolicisme ho reinterpreta en el purgatori,
clar,
que després els protestants diuen que no estan d'acord en que el purgatori existisca, però els celtes el que feien era llançar els ossos al foc per a que cremant-los els alliberaren de la seva pena. I ahí intervé una cosa molt curiosa en aquestes fogates que es feien, doncs acudien molt els insectes, perquè n'hi havia foc, ho haureu vist, si fiqueu bombeta en estiu al maset, doncs veureu que van tots els insectes.
A la caloreta, a la llum...
Exacte, i aleshores què passava? A què acudissin? Així abans n'hi havia moltes rates penaes a Vila-real, i què fan? Doncs es mengen els insectes. I ahí apareix, sembla ser, tota aquesta literatura vampírica...
Com va enllaçant-se la cosa.
Va enllaçant-se la cosa, perquè les rates penaes, perquè apareixen ahir en Halloween, doncs per això, perquè quan feien el foc els celtes, venien els insectes i això invocava les rates penaes, i ells pensaven que les rates penaes, doncs el que feien era com emportar-se les malediccions dels ossos dels morts que estaven ahir cremats.
El malincre se representava en forma de rat penat, no? De rata penat.
Efectivament. Bé, Una altra de les coses que també crec que és convenient, la data no va ser exactament sempre el 31, bueno, el 1 de novembre, el 31 d'octubre, sinó que va anar canviant perquè van anar barrejant-se com diverses coses, no? Bé, el 3 de maig, entre el 3 de maig i el 3 de maig i el 13 de maig, doncs els romans el que celebraven era el Lemuria. El Lemuria el que es feia és que el pater familias, l'home de la casa, una espècie de ritual per espantar els esperits malignes. Una espècie, com per a que m'entengueu, quan ve el retor a venir-te a una casa que te l'has comprat nova, pues una cosa així, per això ho havien de fer tots els anys, i el que es pretenia és fer lluny els mals esperits, i com uns pèsols negres, els pèsols negres els anava llançant cap enrere, que eren com els esperits que havien de sorgir, no? Jo que sé, de gent que s'havia suïcidat i pertorbava la son, que no podies dormir bé per això, tot això és el que feia el pater familias. Després també n'hi havia el que s'anomena, en febrer, s'anomenava la parentalia o les festes parentals, i ahir, en aquesta festa, en contraposició a aquesta que he dit, que era de febrer, el que se celebrava era els avantpassats bondadosos, és a dir, la gent estimada, com la teua àvia, la gent que tu sabies que t'anava a protegir perquè era pròxima, no? No la que t'anava, doncs, probablement a maleir i a no deixar dormir, no? I ahir el que apareix bàsicament quan barregem totes aquestes festes són tres papes que són els protagonistes del fet que celebrem un dia el 1 de novembre Tots Sants. Ho he buscat i estava, a veure, Bonifaci IV. Ell posa esta festivitat, la festa de tots els sants, arreplegant totes aquestes tradicions que he dit, el dia 13 de maig, i això ho fa el papa Bonifaci IV en l'any 610. Uns 150 anys més tard, un altre papa, que és Gregori III, ja el posa a l'1 de novembre, uns 150 anys més tard. I ja al segle IX, Gregori IV el que fa és que ho escampa, és a dir, ho fa universal en tota la cristiandat. Però, com no tots ho veien a Gregori IV, per exemple, els ortodoxos grecs, avui dia no ho celebren aquest dia, sinó que ho celebren en referència a la Pentecosta. Vull dir que no tot el cristianisme, hi ha algunes rames del cristianisme que no van fer cas a este papa, i de fet és per això, perquè va ser un papa en el que estos tres papes el que van fixar estes dates, no? Una de les altres coses curioses també és d'on és el fet que vinguen els xiquets a demanar caramelets a les cases, no? Sembla ser que la gent captaire, la gent que no tenia diners i pocs recursos, anaven a les cases, sobretot en el món del catolicisme, i a canvi de resar per els morts de la gent de la família, doncs les tortes que havíem dit que es feien per a protegir-se dels morts, per als celtes, etc., doncs les famílies els donaven aquestes tortes, aquestes pastes, aquests dolços, que eren ofrenda per als morts, li les donaven a les persones sense recursos, i a canvi ells doncs pregaven per als morts de la família. D'ahí ve, segurament, el fet que els xiquets vagin per les cases. Vull dir, és una reminiscència.
Sí, sí.
Així, no vaig a ficar-me ara a parlar del Pastorella i coses d'aquestes, que també tenim els nostres paral·lelismes locals, no? En algunes cases el que es feia és una espècie de pasta especial o una bossa, una espècie de pasta que tenia una creu damunt.
Sí.
I sa creu damunt era sa benedicció i sa protecció davant dels morts, i benedicció perquè estaven resant pels teus morts. Suposo que haureu vist tots en la cultura celta nostra de la península gallega la tarta de Santiago, que a més sí, és dedicada al meu nom. Doncs és esa pasta que també es donava en aquest moment, no? Bé, com he dit, el purgatori, com es diu, els puritans no creien en ell, per tant rebutgen esta concepció, no, dels morts, que evidentment és més irlandesa. I en esta pugna catolicisme-protestantisme n'hi ha una data fonamental que és el que s'anomenava, sobretot en el Regne Unit, la nit de Guy Fawkes. Què és la nit de Guy Fawkes? Quan el rei Enric VIII s'independitza de l'Església Catòlica, com bé sabeu, perquè es vol divorciar per vuitena vegada, el papa no li deixa, etc., ahí comença com una pugna entre catolicisme i protestantisme al Regne Unit i es fa una conspiració. Una conspiració en la que pràcticament volien volar el Parlament anglès.
Jolín.
Clar, una conspiració des del punt de vista catòlic, però va fracassar. Uh-huh. I aleshores, en el món sobretot britànic, el que es feia era, com aquesta nit, efígies de Guy Fawkes, com que volien acabar en ell, i aleshores tot això va evolucionar, i aquest dia, el dia 5 de novembre, era el dia de trencar coses, de tirar focs d'artifici i coses d'estes. Tot això es va barrejant, i com les dates eren pròximes, doncs en les migracions dels anglesos a Amèrica, als Estats Units, a l'estar pròximes tot això va afegint
fent més colança, no?
Més colança, més solatge a Halloween, no? Després una de les coses també, una altra de les teories o motius del fet de que ens disfressem, també sembla ser que moltes esglésies, quan era el dia de Tots Sants, que eren pobres, que no tenien estàtues de sants, perquè les estàtues de sants en un principi perquè es posen, eren pedagògiques, perquè aprengueren, mira, este és tal sant, que va fer tal cosa. Però si les esglésies no tenien per a comprar sants, el que fomentaven era que els mateixos feligresos es disfressaren d'un sant. Uh-huh. I per això, sembla ser que això va afegint també al costum de disfressar-se de sant, no? Vull dir, un motiu és el que havia dit, que és a dir, que quan venen els morts se disfresses de mort per a que no t'identifiquen com a viu i per a que se'n vagin, i un altre és que algunes esglésies que eren pobres, doncs per a que la gent entenguera la vida d'un sant i totes aquestes coses, doncs feia que la gent es disfressara de sant, no? Després també un altre tema és perquè fem servir una carabassa. La carabassa és molt curiós perquè, si mireu la cara de la carabassa típica, té la cara del rigor mortis, és a dir, com una persona que quan es mor es queda així, en aquesta cara, així, perquè el rigor mortis és que els músculs es queden,
sí, sí, sí.
Es queden ahí paralitzats, no? Aleshores, el que recorda aquesta carabassa és això, però l'origen, novament, així podem parlar també de la festa del fanalet, que així la fem en meló, que estava molt més bo, però que la fem en estiu. Però a Europa realment el que era un nabo, i se buidava i se ficava un ciri dins, no? D'eixe nabo. Ells la transformen més que res perquè el que tenien més a mà, el que tenien més fàcil de plantar allà als Estats Units en aquest moment, doncs eren les carabasses. Aleshores apareix el farol de llac, el llac o lantern, no?
Sí.
El farol de llac. Bé, després hi havia una altra cosa també molt curiosa, que parla Ovidi, el poeta Ovidi, que és el segle primer abans de Crist i principis del primer després de Crist, que era perquè apareixen ahir les bruixes, no? I n'hi havia una deessa, que era la deessa silenciosa, anomenada Dea Tàcita. La Dea Tàcita, que parla Ovidi d'ella, era ixa bruixeta molt vella, que va castigar Júpiter, li va tallar la llengua i aleshores la va obligar a transitar per totes les paternàlies, per les cases, cremant encens a la porta i a la boca tenia 7 fesols negres. Uh-huh. I aquesta imatge va anar com afegint complements al llarg del temps, no? I aleshores se li va afegir la granera, que la granera és curiós perquè ho he estat mirant d'on venia la granera de les bruixes, el gorro, la granera sembla ser que en algunes condemnes de la Inquisició era com un instrument sexual.
Uf.
Per a que m'entengueu,
sí, sí,
un
sí.
Consolador.
Sí, sí, sí.
És hora,
sí,
ara,
sí,
de parlar d'això. I aleshores acusaven a les bruixes d'haver fet servir ixe pal en ixe sentit perquè moltes de les brosses que estaven prohibides, el que feien les bruixes era amagar-les dins de les rametes de la granera. I aleshores, novament, tot això va va afegint Solange, que afegint Solange, un altre tema que veureu molt en Halloween són els llençols blancs. Perquè els fantasmes van per ahí vagant en forma de llençol blanc? No sé si algú s'ho ha preguntat alguna vegada. Tu t'ho has preguntat, Susana?
El posar-se un llençol, espera, a veure, com fer que no és res, que és com un ente, no?, que vaga, no? Però, clar, és el primer que van trobar a mano.
Però saps d'on ve? Ve de la mortalla, en castellà li diem la mortaja blanca,
sí,
que
sí.
Els morts, quan se moren, encara avui en dia a vegades ho he vist fer, li posen un llençol blanc per tapar-los perquè s'han mort. Aleshores, com que clar, és la nit dels morts, els morts se alcen a passejar per ahí
en lo que tenen damunt.
En lo que tenen damunt, i per això els fantasmes, eh? I moltes vegades, com el que s'alça pot ser no és el cos, sinó que és l'esperit, però s'alça d'ahir, del taüt, doncs va el llençol blanc per ahir passejant.
I per això no té cames, clar, com que és l'espírit, no pot traspassar el llençol i el trau a passejar, no?
Nosaltres moltes de les coses que coneixem avui dia comercialment com a Halloween també venen d'una pel·lícula que és la pel·lícula Halloween de l'any 1978 del director John Carpenter, que un dels personatges és Michael Myers, que és el que porta aquesta màscara blanca que li tapa tot i que també s'utilitza en moltes disfresses de Halloween. Això apareix ahir en aquesta pel·lícula. També moltes de les coses que coneixem avui dia són merament comercials. Hi ha una cosa que m'assembla molt curiosa en esta lluita del catolicisme contra Halloween. Hi ha una cosa que he trobat que es diu Hollywoods. I el Hollywoods, que això alguns col·legis catòlics ho han fet, és Los Santos Ganan, és un xou de paraules. I aleshores fan, en comptes de disfressar-se de fantasmes i calaveres i coses així, els xiquets, com havia comentat abans, el que fan és que se disfressen de sang, de sants i santes.
Del seu preferit.
Exacte, pues, jo què sé, de Santa Clàudia, de Sant Francesc, i coses així. És una miqueta com de fer contracultura, en este cas contracultura americana. Una altra de les coses, la meva iaia em dia que havíem d'anar en compte en els caramels que ens donaren a Halloween perquè tenien, com se diu, cuchillas, ara no m'heig la paraula en valencià, de tallar, d'afeitar.
Fulletes,
molt bé. Fulletes d'afeitar dins, o que estaven enverinades, o que portaven drogues i coses així. Jo he buscat notícies i no he vist que hagi passat realment, però aquesta és una de les històries que corren molt en Halloween, que si porten drogues, que si... no ho sé. Bé, jo crec que això és una història urbana, no he trobat notícies on realment hagi passat.
Bueno, per allà, dir-li un poc més de maldat a la cosa, no? Perquè maldat. És un dia que tot al final tot, jo he dit, se barreja, que va donar-li tot més solatge, no?
Sí, sí. Bé, en definitiva, jo crec que és un dia per intentar gaudir, com és festa, per estar en família, i encara que la cultura americana no la podem evitar que està ahí, doncs per a recordar que nosaltres també tenim tradicions i tant o molt més riques que les que he explicat avui.
Santi Cortells, moltes gràcies. De ben segur que es començarà a recibir ara felicitacions, que després tinc ganes de traslladar-te durant la setmana. Moltes gràcies per tota aquesta trajectòria, bueno, per tot aquest recorregut de lo que al final veiem per els carrers del dia 31, la nit del 31, que al final, per nosaltres quan érem xicotes, era una nit de recolliment, que pensàvem els nostres, les tres persones que no estaven, els nostres persones que havien faltat a la nostra vida, i ara la gent fa un festival. Un festival on està permetit fer maleses, o sigui, tot això és el que tu ens has explicat, no?
La nit d'ànimes, Tots Sants i els fidels difunts, perquè el catolicisme en la litúrgia té dos dies. Però això ho explicaré la setmana que ve.
Moltes gràcies, Santi.
A vosaltres.